I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
Què menjarem l'any 2050? Qui produirà els aliments, perquè serem molta colla? Què trobarem al plat en el futur? Hi haurà carn artificial, insectes, o continuarem assaborint el bon gust de la fruita i la verdura, tal com fem ara, alguns? Avui ens en parla l'Ester Vives. Bona tarda, Ester.
Hola, molt bones.
Bona tarda.
A veure, si intentem esbrinar què menjarem el dia de demà...
Pastilletes.
A la ciència-ficció...
Pastilletes.
Es parla de pastilletes.
Se'ns cauran les dents i ja està, no passa
sí,
res.
Sí, això ja ho deia la ciència-ficció, novel·les, pel·lícules, tant del segle passat com més actuals, com una sola píndola ho tindríem tot. Hi ha pel·lícules com una que s'anomena Just Imagine, de l'any 1930, que plantejava la societat del futur en els 80. Imagina't, hem deixat els 80 enrere, però deien que els 80 menjarien pastilles, on hi haurien tots els ingredients necessaris. Afortunadament no ha estat així, perquè tot el que ens perdríem dolors de gust, però sí que és cert que prenem suplements alimentaris, que és en format pastilla, de tal manera ingerim algun tipus també d'aliment d'aquestes característiques. I llavors, també la ciència-ficció ha apuntat aliments de grans dimensions, gegants, en fi, que la indústria biotecnològica, agroalimentària, ens solucionarà els problemes alimentaris del demà. No mengem aliments enormes, però sí que la indústria biotecnològica té un pes molt important. I per acabar, un últim element que ha subratllat la ciència-ficció són els robots. Els robots que ens oferien tot. No sé si us en recordeu una sèrie que es deia Los Supersónicos.
Sí, és de fa molts anys,
dels anys 60. Però se'n va fer una remissió als 80, que és que potser la que...
La que vam recuperar
que ens en recordem, no?
David, i... tu vas a l'original, no?
Sí, no, home. La segona.
I això, un robot de cuina que t'ho fa tot. Ara els robots de cuina no ens ho fan tot, però sí que ens ajuden una mica.
No, que tampoc està malament segons com, però bueno. A veure, assenyint-nos a la situació que tenim ara, podem començar a intuir com menjarem d'aquí 40 o 50 anys? L'alimentació canviarà gaire o no? Perquè el repte és alimentar tota la gent que hi haurà d'aquí 40 o 50
sí,
anys.
Sí, aquest és el que es diu, no? L'any 2050 serem 10.000 milions d'habitants. Com donarem de menjar a tantes boques? Aleshores, avui veiem que hi ha dos models en conflicte que proposen dos alternatives de futur, dos hipòtesis de futur per alimentar-nos el dia de demà. Hi ha la que posa damunt de la taula la indústria biotecnològica, la indústria agroalimentària, que diu que precisament per alimentar tanta gent el que cal és produir més i deixar aquesta tècnica en mans de les grans empreses. Veurem cap on ens portarà tot això. Soc una mica escèptica, ja, perquè si veiem com van les coses...
No em sorprèn que ho siguis.
M'imagino. I l'altra alternativa que proposen moviments socials, de consumidors, de pagesos, que diuen el que hem de fer és recuperar el menjar de veritat, el menjar, que potser és una de les hipòtesis cap a on hauríem de tendir, no? Tornar a l'alimentació que ens dona la terra.
Anem primer pel costat fosc de la força i repassem les alternatives que proposa la indústria agroalimentària per menjar al futur.
Sí, una de les propostes estrella és la carn artificial. Ens diu això, que com que el dia de demà serem tants i volem menjar tanta carn, doncs hem de produir algun tipus de carn que contamini menys el medi ambient, que no generi maltracte animal, però clar, és un tipus de carn artificial que bàsicament deixa la producció de carn en mans d'unes poques empreses que ja estan començant a investigar avui en dia. De fet, l'any 2013 es va presentar al mercat, a l'opinió pública, la primera carn artificial, que era feta a partir de cèl·lules mare de vaca, de porc, que es desenvolupaven en bioreactors, ens sortia una mena de tros de carn que no tenia ni gust a res ni olor a res, li posaven doncs uns quants additius i voilà, costava, està clar, 248.000 euros.
L'hamburguesa,
déu-n'hi-do. És una estratègia per fer més vegetarians, això?
Segurament.
Bé,
perquè és que a mi m'agrada molt la carn, però és que això no m'ho menjo ni...
Hi ha vegetarians que poden pensar que això és una alternativa, però potser el que ens hem de preguntar és que per alimentar-nos bé no ens cal ni carn com la coneixem avui en dia, ni carn artificial. Tenim prou de varietat de cereals, fruita, verdura, llegums, que poden ser un equivalent. Però bé, és una de les apostes de la indústria, el que significa deixar la producció de menjar un cop més en mans de quatre.
Exacte. Per tant, d'una banda tenim carn artificial, de l'altra també hem sentit molt a parlar d'insectes. D'insectes.
Sí.
Jo em vaig menjar l'altre dia uns escarabats.
Mare meva.
De veritat, eh? Sí. Sí. Un 60% de proteïna, em sembla.
Tenien
soquet,
o no? Podia sucar pa o tenien salsa o alguna cosa?
No, eren com un aperitiu d'aquest salat, bàsicament. Eren escarabats.
Sí, sí. Clar, quan se'ns diu això, jo sóc la primera que... Fa una mica d'angúnia, perquè hi ha un element cultural darrere d'allò que
mengem cargols que i allà es mengen...
Exacte, sí, sí, molt bé, David, és sí, així. Sí. Molts països asiàtics, doncs, consumir insectes és molt comú. Aquí mengem cargols, ens sembla molt normal, i vindria algú potser d'Holanda o França i diria, què esteu fent menjant un cargol amb les
França,
paves?
Francès no, perquè fan l'escargó.
Es nota que no menjo.
Que són encara més grans, els escargó.
Doncs bé, d'algun país centre-europeu que segurament s'escandalitzaria, o amb el conill, que a Holanda és un animal de companyia. Hi ha un element cultural, però evidentment si consumim insectes, se'ns diu, o hauríem de consumir insectes, és perquè no hi ha prou de menjar, i aquest és el punt de la qüestió. Hi ha menjar suficient o no hi ha? Cal que mengem insectes? Cal que produïm un nou tipus de carn? Potser el que cal és que repartim bé el que ja tenim, i aquest és l'element central des del meu punt de vista.
Tens una cançó?
Sí, hi ha una cançó que us porto del grup Espencat, que és un grup de música en llengua catalana del País Valencià molt combatiu, que es diu Futur Nuvolat.
Jo divisa a l'horitzó un remor que ve de la foscor, siluetes sense nom, carregades de record, oblidades per la política social sentenciades, per l'estat del benestar menyspreades, pel mercat de treball anul·lades, ignorades per la humana vanitat. Llançades al buit...
Escolta, aviat haurem de fer un compte a l'Spotify, de Sants i Estalvis, perquè només amb el que ens porta l'Ester Vives, escolta'm, és meravellós.
No és mala idea, eh? Sí. Anava a dir precisament que almenys aquesta és la primera vegada que portes un grup que conec una mica.
Aquest es coneix més Espencat.
Aquest és una mica més conegut,
sí. Que fa una mescla d'ska, reggae, ritmes més electrònics, i en aquest tema apunta el futur del dia de demà, que segons en mans de qui caigui pot ser una mica negre, ells en diuen ennuvolat, i precisament també amb el menjar, si el futur queda en mans de la indústria agroalimentària i biotecnològica, potser que ens preparem.
Abans parlaves d'això, de dos futurs possibles. Un en mans de l'agroindústria, etc. I després parlaves d'un altre model de futur que és alternatiu a aquest, que suposo que és el que defenses més tu, eh?
Sí, hi ha la proposta de menjar aliments...
El que he menjat sempre.
Que sembla que la fruita i la verdura hagin perdut glamour. Aleshores, hi ha moviments socials que el que reivindiquen és, d'una banda, en primer lloc, la sobirania alimentària, d'això que en parlem tant ara, de la sobirania, doncs, vinculat a allò que mengem, la capacitat de decidir vinculada a allò que mengem, i la manera de fer-ho és a través d'una producció agrària local de proximitat, quin sentit té que estiguem consumint aliments que venen de l'altra punta del món si els tenim aquí, una producció pagesa que per tant deixa un benefici a la comunitat, i ecològica, menjar aliments de veritat, aliments lliures de pesticides químics de síntesi. Aleshores, l'alternativa que es planteja al poder de l'agroindústria és, doncs, recuperar l'alimentació de sempre, però no renunciant als nous sabers i a les noves tecnologies.
Però si vols menjar un mango o una pinya o alguna
fruita tropical... Home, no passa res si vols menjar
això. Sí, vull dir que també, no?
Està clar. Però... I moltes vegades no es tracta, quan es fa una crítica als aliments quilomètrics, no és tant per aquells productes que potser aquí no tenim i que podem menjar de tant en tant, sinó la nostra dieta quotidiana. Exacte. Hi ha molts aliments... Es calcula que el 80% dels cigrons que consumim venen de Mèxic. Un producte que teòricament és tan castizo...
Que no cal.
Doncs la majoria venen de l'altra punta.
O els espàrrecs, els cojonudos, per exemple, que no venen pas de Navarra, ja.
Doncs aquesta és la qüestió. Tenir una dieta que la major part dels aliments que consumim siguin locals, de temporada, perquè és que en tenim de sobre, si volem.
Molta gent ara diria, és que no està clar que amb aquest tipus de producció arribem a tothom, no? És un dels principals arguments.
Clar, a mi m'agrada molt quan se'm fa aquesta pregunta, perquè sempre el model alternatiu d'agricultura i d'alimentació que plantegem, basat en una agricultura local, ecològica, pagesa, se'ns diu que no funcionarà, per això que tu ara apuntaves. Mm. Però clar, si ens ho parem a mirar, el model que no funciona és l'actual. El model que no funciona és un model agroindustrial basat en aliments que venen de l'altra punta del món, altament processats, amb llavors millorades per la indústria i privatitzades per la mateixa. Aquest model, el que tenim avui en dia...
Que llença el 30% del que produeix, com a mínim.
Exacte, com vam dir. Aquest model és el que no funciona, perquè genera fam en un món de l'abundància del menjar. Per tant, potser ens hauríem de començar a qüestionar per què aquest model no funciona, en lloc de que la gent digui per què no funciona l'alternativa. Bueno, l'alternativa, que ens donin una oportunitat, veiem com va, no?
El que no sabem és si funciona, com a mínim,
bueno, no? Hi ha estudis de les Nacions Unides i d'altres especialistes en la matèria d'àmbits acadèmics que diuen que una agricultura de proximitat local garanteix millor l'alimentació de les persones perquè pots exercir un control més efectiu. No és el mateix un aliment que et vingui de proximitat que un que et ve de l'altra punta i que, a més, està en mans d'unes poques empreses en les quals tu no pots influir ni en el preu que pagues, ni d'on ve, ni com es produeix.
I, de fet, la pròpia FAO va fer un informe fa uns anys dient que només amb alimentació ecològica es podria alimentar tot el món només fent producció ecològica.
Per tant, les dades oficials... Així ho constaten.
Fem un repàs a algunes propostes que apunten a aquest altre model d'agricultura i d'alimentació que està, recordem-ho, al marge dels interessos de la indústria gran, indústria del sector.
Sí, quan em deies això funciona, això no funciona, de fet ja hi ha diverses iniciatives que apunten en aquesta direcció i que a nivell local plantegen que poden donar de menjar d'una manera sana i saludable. Tenim des d'horts urbans, que cada cop o més gent en té a casa al seu balconet, o a les escoles, o als casals d'avis, i per tant són una realitat que mostra que es pot produir d'una altra manera. Tenim pagesos que han apostat per tornar a una producció ecològica, per cuidar de la terra i així també cuidar de la seva salut, perquè no oblidem que els principals, aquells que més perden amb els pesticides que s'apliquen al camp són els pagesos. Tenim menjadors escolars ecològics, grups de consum, mercats de pagès, mil i una iniciatives. Només ens cal la implicació de l'administració pública, que s'hauria de sumar al carro en aquesta direcció.
El que passa és que aleshores haurien de deixar anar una mica la pressió que senten de la indústria alimentària i tots els interessos i lobbies que hi ha per allà ficats, que quan parlem de política d'aquest nivell és quan ja no podem parlar d'interessos genuïns, sinó d'interessos d'un altre tipus.
Clar, de fet, l'agricultura no s'escapa com d'altres camps on la influència de les grans empreses també dicta allò que es porta a terme.
I la Unió Europea, amb les seves polítiques, que mai estan exemptes de polèmica.
Una política de subvencions a l'agricultura que, en lloc de subvencionar els pagesos, subvenciona els empresaris de l'agroindústria o els grans supermercats, també.
Un dia has de parlar d'algunes coses que han sortit de la Unió Europea que després condicionen la manera com ens alimentem.
Jo vaig prenent nota dels deures que em posa l'Adam i també tenim això, és la PAC, els supermercats...
Exacte,
cap problema.
Mira, veritat,
jo estic fent feina, sí, sí. Estic ja buscant, no et pensis.
Tenim un rebost?
Sí.
Sí? Vinga, va. En direm el rebost de la Vives. A partir d'ara. El rebost de la Vives.
El rebost ben vivo.
Pel·lícula, documental, llibre...
Sí, avui
sí? Sí,
una novel·la.
Ah,
una
molt
novel·la,
bé.
Us molt porto.
Bé.
La xica mecànica, que és una novel·la que es va publicar l'any 2009, va rebre molt bones crítiques, una novel·la de ciència-ficció de l'escriptor nord-americà Paolo Bacigalupi, que va ser considerada una de les millors novel·les de ciència-ficció aquell any. I de quin tema tracta? Doncs ens situa a la Tailàndia del segle XXII, en la qual l'alimentació bàsicament depèn d'unes poques empreses de la indústria biotecnològica que han privatitzat totes les llavors. Estem en un escenari d'un futur distòpic on el planeta viu les conseqüències de l'escalfament climàtic, no hi ha pràcticament combustible fòssil, petroli, i ens dibuixa i ens situa en un escenari on els sicaris d'aquestes grans empreses de la indústria biotecnològica lluiten per aconseguir aquelles llavors que encara no han estat privatitzades, en un panorama d'una Tailàndia futurista molt recomanable.
La xica mecànica.
Exacte. El nom del títol, com diuen moltes de les crítiques, no té poc a veure amb el contingut. Sí que una de les protagonistes és això, és una xica mecànica, però la trama interessant de l'obra té més a veure amb tot el que hi ha darrere fons dels interessos de l'agroindústria per fer-se amb el control de les poques llavors autòctones que encara queden a Tailàndia.
L'autor, recorda'ns el nom perquè era una mica complicat.
Sí, d'origen italià, Paolo Bacigalupi, és d'Estats Units, però, i aquesta obra per al propi revista Time va ser una de les grans obres de ciència-ficció d'aquell any.
Paolo Bacigalupi, La xica mecànica, és la novel·la de ciència-ficció que recomana avui l'Ester Vives al rebost de la Vives.
Exacte, no, em queda malament.
Molt. Vinga, que hem d'acomiadar-nos. Que no t'he dit gràcies, Esther, gràcies.
De res, un plaer ser aquí.
Per nosaltres també. Doncs ho deixem aquí. Us recordo que ens podeu enviar els vostres missatges a sants@catradio.cat i seguir a través dels comptes Sants i Estalvis d'Instagram i de Twitter. David, vols dir alguna cosa per acomiadar-te?
No.
Millor que no,
Em fa gràcia dir el control tècnic...
Era retòric. Vols dir-ho tu?
Va, el control tècnic Isma Cebrián.
Molt bé. Ja, només volies dir aquest?
Sí, ja està, perquè no diré el meu nom, no?
Jo ho dic.
Ja, però tu ets tu.
Amb el David Olivares i amb Adam Martín, que sóc jo. Ens veiem la setmana que ve. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. I am
aware and feeling all right. Programa patrocinat per Natures Plus. Complements alimentosos de la màxima qualitat. Natures Plus. Perquè puguis cuidar-te.